C'est quelque chose d'un peu trop lourd pour nos cœurs de solitaires, à l'abri des regards, à l'abri des lumières.
Ja ho havíem anunciat en el programa abans de marxar de vacances. No direu que no vam avisar, eh? Doncs el passat dijous es va celebrar al Liceu el 5è sopar solidari del Casal dels Infants. Un esdeveniment que s'ha convertit en un clàssic a la ciutat i que està basat, primer de tot, en la solidaritat dels assistents. Enguany, 420 persones que van poder gaudir de la solidaritat dels grans cuiners que, com sempre, col·laboren amb el Casal dels Infants. Per aquest sopar, que de fet és un sopar exitós tots els anys, doncs en aquest any han participat Albert Adrià, Nando Jovany, Carles Avellan i Carles Gaig, tots ells, uns grans cuiners. Van ser ells els responsables dels plats que es van servir al Liceu. Entre mig passaven moltes coses que nosaltres ara descobrirem. També l'empresa Gramona va oferir els seus productes. Avui hem volgut que ens acompanyin persones vinculades al Casal dels Infants. Exactament, en Lluís Prats, voluntari del Casal, i també ens acompanya en Carles Latre. No necessita gaires presentacions en Carles Latre, però clar, en aquest àmbit és possible que xoqui, no? Senyors, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Carles Latre, deixem que comenci.
I tant, només faltaria.
Explica'ns què fas aquí, bàsicament.
Doncs mira, diverses coses. Primer, la solidaritat. Soc una persona molt compromesa en diferents causes. Després, l'amistat amb el Lluís i amb la família Gramona i tots els cuiners que hi participen. M'hi lliga una gran amistat des de fa molts anys. I des de també fa uns anys volia ser-hi i no vaig poder. I s'hi han juntat los astros i per fi vam poder estar...
Tu dijous vas posar la cirereta.
Jo sóc el cirereta. A mi des que era petit, i a més m'ho deien els meus pares,
Et deien que eres la cirereta?
Jo era la cirereta del pastís. Ah, sí. Per bé i per dolent.
Ja de petit ja apuntaves maneres.
Sí, totalment, i amb els amics, i ja feia...
I ja feies veus, imitaves.
Absolutament, ja feia les meves imitacions, i després aquell hobby es va convertir en professió. Però sí, sempre he fet molta mandanga.
Molt bé, doncs ara parlarem del que vas fer dijous tu en aquest sopar solidari del Casal dels Infants, però sí que voldria que en Lluís Prats, que coneix perfectament el casal, perquè a més havia tingut altres càrrecs, del voluntariat,
sí.
Doncs m'agradaria que ens expliquessis exactament què és el Casal dels Infants, quines són les seves activitats i de què s'encarrega.
Mira, el Casal dels Infants és una associació que va néixer l'any 83 al barri El Raval, concretament, i va néixer amb la voluntat de gent de l'àmbit civil que, veient la precarietat en la que es trobaven molts infants i joves allà en el barri El Raval i manca de poder accedir als estudis, a les escoles, per diferents motius familiars i per pobresa, bàsicament, i exclusió, doncs es van preocupar de fer acompanyament en aquests infants, en aquests joves, per tal de que cada dia poguessin anar a escola i poguessin esmorzar i poguessin tenir la vida el més normalitzada possible. No? I vam començar d'aquesta manera ja fa més de 30 anys, amb un petit local allà al barri El Raval, i això ha anat creixent en aquests anys. Seguim amb la mateixa voluntat de fer acompanyament als joves, infants i famílies, no només del Raval, perquè hem fet una mica de creixement, estem a Sant Adrià, a Santa Coloma, a Badalona, al Raval...
En punts claus per la vulnerabilitat dels infants.
Correcte, i seguim lluitant amb aquest esperit de voler transformar la vida de molts infants i joves i de creure permanentment que la pobresa no és hereditària i que hem de pensar tots que això no pot ser així, no?
La situació del Raval és una situació que darrerament, bueno, del Raval i la de Barcelona en general, però si ens centrem en el Raval, és una situació que està permanentment des de fa uns mesos en els mitjans de comunicació. Sí. Tu que ho vius des de dins, que tens la proximitat, sí, penses que ha empitjorat?
Ha empitjorat una mica. Jo crec que hem fet algun pas enrere després d'haver-ne fet bastants endavant. Crec que s'ha polititzat molt aquests espais i això no ajuda moltes de les vegades, no? A vegades els polítics, tots ho sabem, estan una mica lluny del que passa realment a la societat i al carrer, i amb grans paraules volen defensar o canviar coses que s'han de canviar molt en el dia a dia i estan al barri. Però bé, nosaltres seguim lluitant perquè això creiem que es pot revertir i es pot anar revertint amb la voluntat, evidentment, de molta gent de la societat civil. El Raval i el Casal depenem bàsicament del voluntariat, perquè pensa que per desenvolupar tots els projectes i tots els espais que nosaltres tenim i poder ajudar l'any passat a 6.000 i escaig infants i famílies, necessitem a moltíssima gent, i en nòmina el Casal ara mateix no sé si són 190 persones o alguna cosa així, però hi treballen 1.200 persones, és a dir, 1.000 i escaig són voluntaris.
No pensava que el volum fos tan gran.
Sí. Sí, perquè és l'única manera de poder-ho fer. Si no, l'estructura seria tan pesada que seria impossible. Necessitaries els calés només per poder ajudar l'estructura al Casal. Aleshores...
De fet, aquest sopar solidari no és l'única acció que feu. No. Relacionada amb la gastronomia, com a mínim, no és l'única acció que feu, perquè també feu les tapes solidàries.
Sí,
no?
Sí, sí. De fet, jo vaig començar a muntar històries i bogeries d'aquestes gastronòmiques fa ja ben bé 10 anys, començant amb un projecte de solidari, involucrant els cuiners, que sempre han sigut bons amics i col·laboradors, i tinc la sort de tenir-los com a amics, i vam crear amb el Ferran Adrià i l'Albert Adrià la tapa solidària, amb el Ferran Adrià, el Joan Roca, Carme Ruscalleda i Cristian Escrivà vam fer la fàbrica de menjar solidari, un espectacle gastronòmic molt divertit que fèiem també al Liceu i a l'Auditori. I després, aquest sopar, hem fet també una festa de les estrelles a l'Hotel Vela, vull dir, cada any mirem de dinamitzar d'alguna manera les empreses i a la gent amb aquest tipus d'esdeveniments. I ho vinculem molt a la gastronomia, bàsicament per aquesta amistat que jo hi tinc amb els cuiners i que fa més fàcil que puguem fer aquest tipus d'actes.
Ells també tenen una part de solidària important, amb tot això, perquè sempre hi són.
Els cuiners és del col·lectiu més solidari que hi ha en aquest país. Mm. Pensa que sempre que els he demanat qualsevol, disculpa, qualsevol acte, qualsevol accés a poder fer d'altaveu del Casal, que és molt important també per a nosaltres, no només recaptar fons, sinó fer d'altaveu i que la gent sàpiga que existim i què és el que fem i què és el que passa, sempre hi estan disponibles. Però tots, des del Ferran, el Joan, a la Carme, el Nando, el Gaig, l'Avellan, tots. I després molts cuiners que no són coneguts, però que hi participen. Pensa que a l'etapa solidària arriben a participar uns 110 restaurants de l'àmbit de Catalunya. I tota aquesta gent hi col·labora desinteressadament, no?
Hi ha que veure, de tota manera, el tema dels cuiners en els últims 20 anys, possiblement, lo mediàtics que s'han convertit, no? Vull dir, en l'altre...
Sí. Pues... No, a més que crec que és una evolució molt favorable, des del meu punt de vista. No sé si ho saps, però jo sóc un enamorat d'aquí el vincle, no?, de la gastronomia i el vi.
Jo sé que en algun mailing et tenen com a gastrònomo.
Sí, m'agrada molt.
Ho sé.
M'agrada moltíssim la gastronomia.
A l'associació de sommeliers, quan jo ja estava també a la Junta, el vam nomenar sommelier d'honor.
Sí, totalment.
I és soci d'honor de l'Associació de Sommeliers de Catalunya. Vull dir que molts vincles en té amb la gastronomia i el món del vi.
I el que deia és que la gastronomia, per sort, s'ha convertit en un aparador del que és la nostra cultura, del que és els nostres productes, la nostra terra, la nostra proximitat, del treball que hi ha darrere. Molts nens avui en dia volen ser xefs. Abans els xefs eren poc més que denostats, i avui en dia el dius prestigi. El meu pare és xef i és un prestigi espectacular.
Clar.
I crec que és molt bo.
Senyor Adrià, vostè va ser el que va revolucionar, en definitiva, el món de la cuina.
Bueno, nosaltres en el Bulli, amb el Juli, vam revolucionar. Bueno, vam fer noves tècniques, no vam divertir molt.
Però no l'únic, perquè de fet hi ha altres cuiners que també s'han merescut la imitació d'en Carlos Latre. No és l'únic.
Jo crec que el primer, el pioner dels cuiners amb tots els humoristes i imitadors, sí, va ser una mica l'Arguiñano, no? con claro, con claro, sus chistecitos claro, rico rico y con fundamento claro. Y entonces es el que nos abre las puertas ahí.
Que también ha col·laborat a l'Arguinyano amb algun esdeveniment del Casal i tant. Sí.
Escolta, però han de tenir característiques, perquè clar, trobaríem, per exemple, a veure, ara penso el Carlos Avellán, que participa.
Sí, no, jo l'imito, el Carlos Avellán.
Sí, però sí, no té una parla especial, no?
Home, sí que té una parla. Té una música i sempre, per exemple, diu que els plats que farem al Liceu seran una passada.
Doncs mira, basta que no fa massa per parlar de la barra i no vaig caure que tenia
doncs
una
sí,
parla.
Sí.
El Nando, bueno, és que tots, bueno, Nando, no l'he fet encara, però el Nando és molt imitable.
Carles Gaig, a veure, Carles Gaig no.
El Carles Gaig sí que és imitable, però no m'he posat encara, eh? O sigui, però sí que... És que hi ha molts cuiners que són molt imitables, sí, no?
Tothom és imitable.
Si no imitable, parodiable. Tothom tenim una cadència, una musicalitat a l'hora de parlar, a l'hora de, no només en quant a la veu, corporal, una forma de caminar, una forma de gesticular. Tu pots fer no una imitació perfecta, però sí una recreació de com gesticula, com parla, com moltes coses, gestos, per exemple.
I les teves habilitats no tenen límit. Quants personatges en aquests moments? No sé si els has comptat.
600.
Els has comptat?
Sí.
Però és que, l'habilitat on està?
L'habilitat està en l'observació, des que era molt
només?
Petit. Només? Amb l'observació, amb l'oïda i amb el treball vocal i de gola. I a partir d'aquí, jo sóc home de ràdio, i vaig començar a la ràdio amb 17 anys, i vaig començar amb... el meu nucli, per dir-ho d'una manera, és la veu, però a partir d'aquí vaig començar a fer de tot. He fet interpretació...
La ràdio es continua imitant, sí, perquè hi ha molta clar, gent que la ràdio continua imitant, però clar, ningú arriba a tenir...
No,
o sigui, molta gent ha imitat a Cruyff, i algun més que eren relativament fàcils, sí, però clar, el teu és
el gran tema és que,
lliga.
Des del meu punt de vista, sempre hi ha hagut imitació o paròdia, però nosaltres, un grup d'imitadors purs, per dir-ho d'alguna manera, vam començar a professionalitzar molt. Abans la imitació era allò per a los cunyaos i tal, i els que col·laboràvem a la ràdio, i va haver un punt en el que vam dotar doncs, de caracterització, de molt de treball darrere al món de la imitació, no? I jo reivindico molt el treball que hi ha darrere d'aquesta tècnica i d'aquesta, no sé, disciplina, no?
Escolta'm, Carlos, què vas fer tu dijous en el sopar solidari?
Però m'han fet tots los cuiners per prendre los plats.
Estava, perdó?
No, estava l'Albert. Estava el Tete. Bueno, i...
Al Ferran li fa gràcia?
Sí, li encanta. Bueno, tu saps que jo tinc una anècdota que quan vaig anar al Bulli, la segona vegada que vaig tenir la sort d'anar al Bulli, jo li volia portar alguna cosa, li volia portar algun regal i no sabia què. Què li regales al Ferran Adrià, no? I vaig dir, bueno, doncs li regalaré la seva imitació. I llavors em vaig preparar la seva imitació i vaig arribar al Bulli i dic, bueno, no sabia què portar-te i t'he portat la teva imitació. Dic, no. Espera un moment, no. Passa a la cuina. I llavors vam passar a la cuina i dic, a veure, senyor, esperem un moment el paje, perquè el Carlos vol fer la meva imitació. Perquè vosaltres teniu que jutjar si fa bé o no. I res, li vaig fer la seva imitació. O sigui, no sabia on ficar-se, però li va encantar.
Pensa que amb el Ferran, quan vam muntar la primera fàbrica de menjar solidari, que era un espectacle...
Sí, me'n recordo perfectament,
el
del pollastre.
Exacte, i ens el produïa el Toni Soler.
El Toni, sí, el Minoria.
Una de les grans bases era que teníem el Casanovas imitant el Ferran Adrià.
Clar,
teníem
el Cesc
i el Ferran a l'escenari i tots dos fent de Ferran Adrià. I clar, era absolutament espectacular.
Espectacular. És que el Cesc era boníssim. O sigui, va crear... Ell sempre ho diu, el Ferran, que gràcies al Cesc i al Polònia va apropar el personatge, va humanitzar el personatge del Ferran i va fer que personatges, o no només el Ferran, sinó tots els nostres polítics, per exemple, s'humanitzin i arriben als nens.
Exactament.
O sigui, el nivell de coneixement que tenen els nens de Catalunya de tota la classe política catalana, si ho compares amb Andalusia o amb... És espectacular gràcies a l'humor.
A més, moltes vegades, quan surt el personatge real, tu el que veus és el imitador.
És el imitador.
Moltíssimes vegades. Què fa aquest imitant?
Totalment.
Què fa aquest imitant?
Sí, sí, m'ha passat moltes vegades.
Ha arribat el moment màgic d'aquesta conversa, que és que, Lluís, ens diguis com va anar la recaptació d'aquest sopar solidari.
Pues va ser espectacular. Va ser espectacular.
Pelotazo, pelotazo.
Va ser un pelotazo, sí. Això. Perquè, entre altres coses, només faig una petita prèvia, l'any anterior havia sigut absolutament espectacular. I clar, les coses...
Era difícil de superar.
Sí, anar superant cada any és molt complicat, però aquest any ho hem aconseguit. L'any passat vam recaptar 65.000 euros en el sopar i aquest any vam recaptar 67.000 euros. Que és una xifra que aquí a Barcelona per un esdeveniment com aquest em sembla absolutament espectacular. I això s'aconsegueix bàsicament per una cosa, i és que aconseguir muntar aquest sopar no a cost zero perquè és gairebé impossible, però un cost tan baix de forma que el Liceu no cobra, els cuiners no cobren, aquest senyor ve gratuïtament no cobra, tots els 130 voluntaris que hi ha, cambrers professionals, cuiners professionals, que venen, treballen i no cobren, dediquen el seu temps, totes les empreses que ens cedeixen producte, que des del pa, l'aigua, la beguda, Gramona, les copes, la mantelleria, absolutament tot, aconseguir negociar amb tothom perquè tothom posi aquest gra de sorra, i així els diners que es paguen per la taula, hi ha taules d'empresa i taules de particulars, el 80% d'aquests diners que es paga és un donatiu directe al casal. I això és tremendo. O sigui, aconseguir realment això és fantàstic i és molt emocionant.
Moltes felicitats a tots, perquè penso que aquesta és una feina que s'ha de fer en el conjunt de la societat. I recordar, això sí, que el Casal dels Infants és obert tot l'any, encara que no hi hagi sopar solidari, que tothom pot col·laborar.
Correcte.
Que tothom pot ser voluntari, que potser també és una molt bona feina a fer. I que hi ha molta... molta, 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 moltíssima feina a fer en aquest sentit, i que no podem mirar cap a una altra banda, que no mirar cap aquí directament.
I tant.
Lluís, moltes gràcies. Senyor Adrià, gràcies. Senyor Latre.
Moltes gràcies.
Senyor Latre, moltes gràcies.
Un plaer.
Gràcies per haver vingut i per haver participat d'aquesta informació que en l'àmbit de la solidaritat és tan important. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.